shoot inside
in the days of 39.
Oh, please leave the ventana open, the Jico lockers
dead and gone,
bullet holes in the cemetery walls, the black car of the
Guardia of the Beer,
Spanish bombs on the Costa Rica
are flying in on the DC 10 tonight.
Spanish bombs,
you have to get out of Benito. Oh my God, it's all
Spanish bombs.
Just to get on with the needle. Just to quit up. Oh my God, it's all
Spanish
weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag.
They wore the black one after they died in one Mockingbird Hill.
Back from the buses.
Went up in flashes. The Irish too.
Quenched in blood.
Spanish bombs.
Shatter the hotels,
and senoritas will just knit in the bar.
Spanish bombs,
just to clear away from Nito.
Just to get up,
oh my God, it's all
Spanish bombs,
just to clear away from Nito.
Bon dia, amics i amigues de Ràdio Contrabanda. Soc l'Albert i aquí comencem una nova edició del programa Músiques del Segle XX. Programa en el qual barregem la música i la història del segle XX i programa que dediquem cada edició a un any del segle XX. Avui, el programa d'avui està dedicat abocar la música i la història de l'any
1979.
Esteu a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM. També ens podeu escoltar en directe a la nostra pàgina web, en streaming, a www.contrabanda.org. Bé, comencem ja l'edició d'avui d'aquest Músiques del Segle XX. Avui que estem dissabte 30 de maig, ara són les 12 i 16 minuts, més o menys, i comencem ja el programa. Avui, tal com hem dit, dedicat a la història i la música de l'any 1979. Any 1979, el qual l'hem abocat al principi amb aquesta música punk, música del grup The Clash, que després en parlarem. I any 1979, que estem al final de la dècada dels 70, una dècada amb la qual ha començat el declivi de la societat del benestar, bueno, estem parlant d'Europa occidental, ha començat el declivi, doncs, de la societat del benestar i de la societat del pacte social que hi va haver a Europa durant els anys 50 i 60. Efectivament, a partir de la crisi del petroli de 1973, es comença a canviar les circumstàncies que van donar lloc a aquesta societat del benestar. Comença a fallar la inversió pública, comença a augmentar l'atur, en conseqüència també comença a empitjorar la situació dels treballadors, de la classe obrera, que s'havia passat uns anys relativament bons i que molts havien arribat al nivell de consum de la classe mitja, però això comença a fallar, ja comença a disminuir, i sobretot a Gran Bretanya això es nota moltíssim. Els barris obrers comencen a estar en pitjors condicions, comença a haver-hi molt atur i en conseqüència també comencen a augmentar les protestes i les reclamacions socials de la societat, de les classes treballadores. A l'any 1979, que estem al final ja d'aquest 70, és quan aquest declivi està sent més accentuat i és quan això porta a la pujada del poder a les eleccions que hi ha a Gran Bretanya aquest any 1979, una pujada de poder precisament dels conservadors. O sigui, hi havia un govern del Partit Laborista que s'ha de dir que, com molta socialdemocràcia d'Europa, havia anat abandonant els seus principis socialistes i s'havia anat adaptant a l'ideologia liberal que cada vegada imperava més. Partit que havia produït ajustos, havia produït tancaments de o privatitzacions d'indústries que abans eren públiques, i a tot això va obrir el camí, doncs, que l'any 1979 guanya les eleccions el Partit Conservador i amb la seva líder, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher és una persona que s'havia educat en les teories neoliberals a través d'un think tank que hi havia a Gran Bretanya, que estava molt influenciat pel filòsof del neoliberalisme Friedrich Hayek. També la Thatcher va viatjar als Estats Units per instruir-se en aquesta ideologia. Ideologia neoliberal que, com sabem, propugnava la reducció de la despesa pública, la privatització de serveis públics, la reducció de l'Estat en general i la baixada dels impostos als rics i a les grans empreses, per tal de que, amb l'argument que deien que llavors això crearia ocupació, cosa que es va demostrar i s'ha demostrat abastament que no és veritat, que és el contrari, sinó que crea més atur perquè l'atur li va bé als neoliberals, perquè així poden encara contractar els treballadors en pitjors condicions. Això avui en dia ho estem vivint d'una manera màxima, però llavors a l'any 79 començava a produir-se ja a Europa. No, evidentment no estaven les coses tan malament com avui. Encara a Gran Bretanya hi havia molts serveis públics que funcionaven, que no s'havien privatitzat, l'escola, la sanitat, els ferrocarrils, que se'ls van privatitzar més tard la senyora Thatcher, però en l'any 79 encara eren públics. Però la pujada al poder d'aquesta senyora, doncs, va significar el començament dels anys 80, en els quals la ideologia neoliberal es va triomfar a tota Europa i també als Estats Units amb el president Ronald Reagan. Doncs bé, així també us volia dir que el neoliberalisme s'havia començat a experimentar al Xile a partir de que el cop d'estat i la pujada del poder del dictador Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, a part de ser un... Això va ser el 1973, i aquest Pinochet, a part de ser un criminal i un assassí que va posar a la presó i assassinar a molts persones d'esquerres, comunistes, no comunistes, però que havien estat al costat del govern de Salvador Allende, que és el govern anterior que Pinochet va derrocar. A més, va ser el laboratori Xile per aplicar aquestes polítiques neoliberals creades als Estats Units pels economistes Friedrich von Hayek. I a Xile es van experimentar per primera vegada i va ser el laboratori de cara a aplicar-los a Europa i als Estats Units, el qual va passar, ja us dic, als anys 80 amb Margaret Thatcher i Ronald Reagan. I contra aquestes pèrdues de condicions socials que estaven havent a Anglaterra a les classes obreres, doncs es va haver una sèrie de moviments socials de protesta a les barriades més obreres, barriades sobretot de l'est i del sud de Londres, barriades com la de Brixton, com la de ara no recordo el nom, tota la part de l'est de Londres, i també entre la joventut de Londres, per motius d'aquesta crisi social que els afectava en quant a l'augment de l'atur, però també per un cansament de la música i de tot el món del rock i el pop dels 60 i de primer 70 que havia predominat durant els anys, aquests anys que us estic dient, els 60 i els primers 70, un pop i un rock que s'havia anat convertint en un gran negoci, en una sèrie de supergrups de persones que vivien supermilionaris, que venien a xassir milions de discos, eren discos a long plays, encara no existia el CD en aquest any que estem parlant, i aquest pop, diguéssim, que s'havia sigut completament assimilat pel sistema i per la gran indústria, un pop que s'havia també perdut la seva força reivindicativa i la seva força, diguéssim, revolucionària que va tenir en certs moments dels anys 60, doncs llavors contra aquest pop dels supergrups, aquest superpop que havia perdut el seu contingut, hi ha un moviment musical que com als Estats Units i Anglaterra també, i després es difon per la resta dels països, que reivindica la tornada a les arrels del rock, o sigui, la tornada al rock de tres guitarres i una bateria, la tornada al rock que es tocava en clubs i els petits espais, en contra dels grans concerts amb estadis i amb grans locals que feia el superpop o el pop de consum, la tornada a les lletres agressives, a les lletres reivindicatives. I també, junt amb això, aquest moviment s'inventa tota una estètica, una forma de vestir, i és el moviment punk. El moviment punk que comença a la segona dècada d'aquests anys 70. Comença als Estats Units com a fenomen musical amb el grup de Ramones, que és el grup més conegut d'aquest punk als Estats Units. També grups com grups que van ser precursors d'aquest pop dels Estats Units van ser New York Dolls, Iggy Pop, i grups de punk junt amb The Ramones, també hi ha grups com Blondie i també la cantant Patti Smith, que va començar fent punk. I després apareix aquest punk a Gran Bretanya, on ja té un contingut més de reivindicació política i social. El grup més conegut d'aquest punt britànic és el grup Sex Pistols, aquells que van cantar aquella famosa cançó Good Save the Queen, que insultaven a la reina d'Anglaterra. També altres grups com The Damned, Adam and the Ants, The Pretenders, The Jam, i sobretot el grup que ara escoltarem unes quantes cançons i que estàvem escoltant al començament del programa, que és el grup The Clash. El grup de Clash era el grup que va començar fent punk d'aquest tipus de quatre guitarres i una bateria, i amb una mica un punk molt primitiu amb quatre acords de guitarra molt poc sofisticat com el que feien els Sex Pistols, però després van evolucionant introduint més influències d'altres estils com el rap, com el ska, i també realment introduint una major qualitat amb la música, major varietat d'acords, però també sobretot una qualitat molt important en les lletres i també una reivindicació social important en les seves lletres. Anem a escoltar d'aquest grup de punk evolucionat, diguéssim, un punk que l'any 79 ja havia anat evolucionant, ja no era el punk tan simple del Ramones o dels Sex Pistols de l'any 75-76. Anem a escoltar per aquest un disc del The Clash aparegut l'any 1979, que ara estem abocant, que es diu London Calling. Llavors anem a posar la primera banda d'aquest disc, que diu precisament com, tal com diu el títol, o sigui, London Calling. London Calling, The Clash. Aquí tinc una traducció al castellà de la lletra en anglès perquè us feu una idea de la importància que tenien les lletres amb les cançons de The Clash. Us la vaig a llegir. Londres llamando a los pueblos lejanos ahora que se ha declarado la guerra y la batalla se acerca. Londres llamando al infierno. Salid del armario, chicos y chicas. Londres llamando. Ahora no nos miréis a nosotros. Toda esa farsa de la Beatlemanía ha mordido el polvo. Londres llamando. Mira, nosotros no nos contorneamos, a excepción de por el ruido de esta cachiporra. La era del hielo se acerca, el sol se hace más fuerte. Se espera la fundición y el trigo apenas crece. Los motores se detienen, pero no tengo miedo, porque Londres está ahogando y yo vivo junto al río. Londres llamando a la zona artificial. Olvídalo, hermano, déjalo solo. Londres llamando a los muertos vivientes. Sal de ahí, conteniendo el aire, y luego vuelve a respirar. Londres llamando, y no quiero gritar, pero mientras estábamos hablando, veo que asientes. Londres llamando, puedes ver que no ocultamos nada, a excepción de aquel con los ojos amarillos. La era del hielo se acerca, el sol se hace más fuerte, y el trigo apenas crece, los motores se detienen. Una era nuclear. Pero no tengo miedo, porque Londres se está ahogando y yo vivo junto al río. La lletra de London Calling, The Clash. I ara escoltarem d'aquest disc titulat el disc London Calling, escoltarem una altra cançó, una cançó que es diu Guns of Brixton, Fusells de Brixton, i és precisament Brixton, és aquest barri de Londres on es van produir l'any següent, l'any 1980. És un barri que el 50% de la població era de raça negra. Evidentment hi havia un atur grandíssim entre tota la gent del barri, entre els joves en concret, i l'any següent, l'any 1980, es van produir uns disturbis, uns fets de Brixton molt famosos, perquè van haver-hi molts ferits, manifestants i policies. Van ser un dels aldarulls més grans de la història de Londres. Anem a escoltar doncs aquest Guns of Brixton. Guns of Brixton, del disc London Calling de The Clash. Aquest disc, haig de dir que ha sigut considerat un dels discos més importants de la història del rock, amb diverses llistes de classificació de les 100 millors cançons del pop que s'han fet als Estats Units i a Europa també. Doncs ha sigut considerat entre els 10 millors discos de la història del pop, aquest disc London Calling. Per això avui estem escoltant diversos talls, i ara escoltarem finalment un altre tall d'aquest disc, d'aquest disc de The Clash, que, bueno, us dic que els seus components eren el cantant i guitarrista Joe Strummer, el guitarrista Mick Jones, el baix i vocalista Paul Simonon i el bateria Topper Hedon. Anem a escoltar d'aquest disc doncs un altre tall, que es diu Four Horsemen. És una cançó que veureu que és com una mica apocalíptica, que evoca els quatre geners de l'apocalipsi, una mica davant del futur, pensant en el futur que li espera a la humanitat. Clash, el disc London Calling. I ara anem a escoltar, per acabar aquesta visió del punk britànic de l'any 1979, anem a escoltar un altre grup que va de punk, en aquest cas punk evolucionat, igual que els de Clash feien un punk ja amb influència d'altres estils com l'ska, com el reggae, etc. Anem a escoltar el grup The Pretenders amb la seva cantant i líder Chrissie Hynde. Anem a escoltar una cançó que es diu Back on the Chain Gang.
Replacing the past, we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Circumstance it like flies. Put us back on the train.
Back on the Change Game, una altra mostra del punk britànic d'aquest any 1979 que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. Altres fets polítics rellevants d'aquest any 1979, doncs, va ser per el triomf de la revolució islamista a Iran. Iran era un país que estava sota la influència dels Estats Units i d'Occident, manaven el Shah, que els Shahs eren com una monarquia que estava totalment aliada amb els Estats Units. Era important aquesta aliança perquè eren uns dels principals productors, i és, de petroli del món, i com es va veure als anys 70 i als 80, el capitalisme depenia estretament del petroli, i el fet de que triomfés aquesta revolució, que era una revolució antioccidental i antiestats units, doncs va canviar també, va provocar una segona crisi del petroli i va provocar que als anys 80 realment s'endurís la situació econòmica de tot Occident, incloent Estats Units. La revolució islamista estava capçalada per l'imam Khomeini. Era un imam que preconitzava, i de fet va implantar a Iran un estat islàmic, era un estat que regia per la llei islàmica, i encara avui en dia persisteix aquest estat islàmic a Iran, a Pèrsia, si bé ha anat havent canvis i s'ha suavitzat més la inicial duresa, diguéssim, religiosa d'aquest estat. Realment era un nou tipus de revolució, perquè era una revolució que es va fer des de baix, i es va fer contra un opressor, que era el Shah, però era una revolució de nou tipus. Fins ara les revolucions havien estat sempre protagonitzades per les ideologies socialistes o comunistes, i aquesta és la primera revolució que està protagonitzada per una ideologia religiosa. Altres fets que van passar aquest any van ser el triomf de la revolució sandinista a Nicaragua. Els sandinistes eren un partit que van crear una guerrilla a Nicaragua contra el dictador Anastasio Somoza, que era un dictador sangrient que estava al servei dels Estats Units. Llavors, aquest any triomfen i treuen del poder a Somoza i implanten un estat socialista a Nicaragua, un estat, bueno, que s'anomena sandinista, no? La revolució sandinista. aquesta revolució sandinista, lligant una mica amb el grup de Clash que hem parlat al principi, va ser contemplada amb un disc que va publicar als anys 80 de Clash, que es diu precisament Sandinista, en el qual s'inspiren doncs, en aquesta revolució i donen un tom més encara més polític a les seves lletres. I també a les seves músiques també varien introduint elements ètnics al grup aquest de Clash. És un grup que va tenir una carrera bastant llarga. Bé, als Estats Units està governant el president Carter, que era un president demòcrata, que dintre de tot, comparat amb el Reagan que va venir després, doncs no estava malament aquest Carter. I aquest any, als Estats Units i la Unió Soviètica, Carter i Brezhnev, firmen el tractat SALT II de reducció de l'armament. O sigui que dintre de tot va ser un any que va tenir aquestes coses positives en aquest sentit. Bé, i tornant a la música, anem ara a escoltar música clàssica que es feia a Europa en aquest any, que s'estrenava en aquest any, es publicava amb disc. Anem a escoltar una música d'un músic de l'avantguarda europea, de l'avantguarda, diguéssim, atonal, un músic que per mi és dels més interessants d'aquesta avantguarda, es diu Luciano Berio, italià, i és una música amb la qual, si bé és una música evidentment atonal, i bueno, és una música per orquestra i cor i solistes de veu, i si bé és una música atonal, però també introdueix elements de folklore d'alguns països i té molta intencionalitat política, perquè una de les parts d'aquesta música parla està dedicada al Xile de Salvador Allende, que com sabem, com he dit abans, l'any 73 havia sigut derrotat, i llavors es basa en una lletra d'un poema de Pablo Neruda que diu "Venid a ver la sangre por las calles", i això ho va repetint al cor en aquesta música. Anem a escoltar doncs una part d'aquestes coro, música que es titula Coro, de Luciano Berio. Anem a escoltar uns fragments perquè és molt llarg.
Venid a ver las sangres, vivas.
Luciano Berio, música gravada l'any 1979, música clàssica d'avantguarda, que avui, d'aquest any que avui estem abocant en aquest programa Músiques del segle XX. Altres fets polítics que van passar l'any 1979 van ser la guerra, va començar la guerra entre el Vietnam i Cambodja. El Vietnam s'havia passat molts anys de guerra per tal de treure del seu país a l'imperialisme primer de França i després dels Estats Units, i al pocs anys de tenir la pau doncs va haver d'emprendre una altra guerra contra el seu país veí, Cambodja, un país que estava governat per una forma de govern o una ideologia que jo crec que no era, no se'n pot dir comunista, una ideologia que matava els seus súbdits de gana i els matava físicament. Era la dels Khmer Rojos, dirigida per Pol Pot. Vietnam era un estat comunista, però un estat comunista com Déu mana, i llavors davant d'aquell Cambodja i els de Pol Pot volien invadir Vietnam, doncs Vietnam va haver de repel·lir aquesta agressió i va entrar en guerra, guerra que per sort van guanyar els vietnamites, i el règim dels Khmer Rojos va canviar. També una altra cosa, que una cosa trista, és que a Llatinoamèrica governaven diverses dictadures militars, dictadures assassines, com que mataven els seus súbdits, com la de Pinochet a Xile, com la a Uruguai també, els militars argentins, i també a algun altre lloc de Llatinoamèrica, de Centroamèrica també. Dictadures que fins als anys 80 no se'n lliurarien aquests països. Bé, i ara seguint amb la música pop i rock, o sigui, amb la música que aquest any es feia, anem als Estats Units i anem a escoltar algo dels artistes, d'un artista estadounidense que va començar fent punk, i en aquesta època, en l'any 1979, treu un disc que es diu Wave. Es tracta de Patti Smith, estem parlant de Patti Smith, i treu un disc que es diu Wave, en el qual barreja aquest punk amb música minimalista i amb altres influències també. O sigui que és un punk evolucionat. Anem a escoltar una peça, precisament la que dona nom al disc, que es diu Wave, que té molt poc de punk i molta música minimalista, però és una música molt maca i per això us la volia posar. Doncs, de Patti Smith, Wave.
I was watching you actually I've watched you for a long time. I like to watch you when you're walking back and forth on the beach, and the way your cloth looks, I like to see the edges, the bottom of it get all wet when you're walking near the water there. It's real nice to talk to you. Was it made me feel exactly like we were queen. It's not that you were just waving to me, but that we were waving to each other. Really, it was really wonderful. I really felt happy. It really made me happy. And I just wanted to thank you because I always happening to me. Be seeing ya.
Música per mi preciosa que va treure la Patti Smith aquest any 1979. Bé, i seguint amb aquesta ona minimalista, anem ara a escoltar una música clàssica d'un compositor el més important de l'escola minimalista musical, l'escola dels Philip Glass, dels Terry Riley i d'aquest Steve Reich, del qual anem a escoltar una composició que va publicar aquest any 1979 que es titula Music for a Large Ensemble, música per un conjunt ampli. És una música, ja us dic, tocada per un grup d'instruments clàssics, però que realment és molt diferent de la música clàssica que estem acostumats a escoltar. És música repetitiva, música minimalista. Escoltem doncs Steve Reich, aquest Music for a Large Ensemble. Això dura un quart d'hora més o menys. Thank you. aquesta música que estem escoltant de Steve Reich, com veieu, de fet està interpretada no per una orquestra completa, sinó per un grup que tenia ell, que es deia Steve Reich and Musicians. Deu ser un grup de 6 o 7 instrumentistes. Hi ha molta part de percussió i de teclats, però també hi ha instruments de vent i de corda. I ja veieu aquesta música minimalista com és, no? És una música que es desenvolupa, s'ha dit que és una música més espaial que no temporal, o sigui que no es desenvolupa en el temps, tant en el temps, o sigui explicant una història, no té res de dramàtica, sinó que intenta crear un ambient, intenta explicar una història, sinó crear una atmosfera, un ambient, una música atmosfèrica. Llavors això ho fa, doncs, tocant frases que les va modificant molt poc a poc, de manera molt imperceptible, va variant aquesta música, però quasi no es nota. Llavors, això contribueix a crear aquest ambient, a situar-se en una mica fora del temps, o sigui, dintre d'un espai. Música minimalista de Steve Reich, Music for a Large Ensemble. Música que realment és una mica dura d'escoltar-la molta estona, perquè és una música molt, molt radical, però en fi, em sembla que és molt interessant, però no l'he posat sencera, perquè m'ha semblat que a mi mateix em costava continuar escoltant tant de temps. Ara, per variar una mica, anem a posar una cançó de rock, que també va ser publicada aquest any 1979. Realment és una cosa totalment diferent del que hem escoltat ara. És una cançó d'un altre estil del rock que va sorgir als anys 70, que era el rock dur o el heavy rock. I és una cançó tocada per un grup dels més famosos, grup que encara funciona. De fet, ahir o abans d'ahir el vam tenir tocant a Barcelona, que és el grup AC/DC. I anem a escoltar, potser aquest any va publicar potser la seva cançó de les més conegudes, que es diu Highway to Hell. Anem a escoltar aquest Highway to Hell de AC/DC.
Yeah. moment. I said, wow, the way.
CDC, Highway to Hell. I ara, dintre d'aquest recorregut que estem fent per la música i la història de l'any 1979, anem cap a Espanya. Espanya, en aquest any estem en plena transició política. Franco havia mort l'any 1975 i bueno, es van primer crear unes corts, un parlament provisional. I aquest any 1979, mentrestant, es va aprovar la Constitució, i aquest any 79 hi ha les primeres eleccions fetes d'acord amb la nova Constitució, i guanyen les eleccions el partit Unión de Centro Democrático i el seu líder Adolfo Suárez. Adolfo Suárez va ser un personatge que va sortir del franquisme, va ocupar càrrecs durant el franquisme, i va servir per diguéssim, per endolcir pels franquistes el canvi de la dictadura a la democràcia. De totes maneres, a pesar del seu origen franquista, s'ha de reconèixer que va ser una persona valenta, que va fer coses que els franquistes no li van perdonar mai, com per exemple legalitzar el Partit Comunista i restaurar la Generalitat de Catalunya, tornant el president que hi havia a l'exili, que era en Josep Tarradellas. Els franquistes no li van perdonar mai, i de fet Suárez va governar durant 4 anys, però després, dintre el seu propi partit i dintre la pròpia dreta espanyola, es van posar en contra d'ell, i a les següents eleccions ja va guanyar, el van fer dimitir, el van fer abandonar. Doncs bé, Suárez guanya aquestes eleccions l'any 1979, les eleccions, diguéssim, pel Parlament espanyol i pel govern d'Espanya, i també hi ha eleccions municipals, i aquestes majoritàriament les guanya el Partit Socialista Obrer Espanyol a la majoria d'ajuntaments d'Espanya. Les guanya a Madrid, amb Tierno Galván, a Barcelona, amb un ajuntament de diverses forces polítiques, encapçalat per Narcís Serra, i a la majoria de ciutats importants guanya el Partit Socialista Obrer Espanyol. També és un any en el qual el Marroc ocupa el Sàhara, que era una antiga colònia espanyola, que Espanya la va abandonar, i en el total caos de la mort de Franco, de la transició, Espanya va abandonar el Sàhara i va abandonar el poble saharaui, que era un poble que tenia dret a tenir un estat propi, segons els pactes que hi havia i les resolucions de la ONU, però Espanya l'abandona i Marroc ocupa el Sàhara i l'annexiona, diguéssim, al Marroc. I part dels saharauis s'exilen a Algèria, i encara estan allà exilats la gran part del poble saharaui, encara no han pogut recuperar i tornar al seu país, que és el Sàhara Occidental. Bé, i en quant a la música, anem a parlar de la música que es feia a Espanya, però concretament d'una música concreta, un estil musical concret, que és el flamenc, el flamenco. El flamenco és una música ancestral que es va originar a finals del segle XVIII, que va tenir el seu període d'esplendor finals del XIX, principis del XX, els anys finals del XIX i els anys 10 i 20 del segle XX i fins als 30. Després va patir una època de decadència, en la qual el flamenco es va adulterar molt, es va associar, diguéssim, a la revista, al teatre, l'època d'esplendor de la Lola Flores, d'aquest tipus de flamenc adulterat, i als anys 60 va tenir un ressorgiment, una recuperació del flamenc autèntic, del flamenc hondo, amb una sèrie de cantants com Antonio Mairena, José Menese, Enrique Morente, també més joves com Morente, que van Antonio del Chocolate, el Juan el Lebrijano, que van recuperar el flamenc autèntic, el cante hondo, el cante que es cantava pels gitanos en les seves festes íntimes, el cante de la Baixa Andalusia, sobretot el cante de Jerez, el cante de Cádiz, el cante de Triana, i aquest flamenco autèntic. I als anys 70 ens trobem amb que el flamenco evoluciona, aquest flamenco ja un cop recuperat evoluciona i vol incorporar elements de la música predominant als anys 60 i primers 70, que era el pop i el rock. Mostra d'aquest flamenc que ha evolucionat és una corrent que surt, que es diu el rock andaluz, que ben bé no és flamenc sinó que és rock, però que inclou diguéssim certs elements del flamenc, en aquest cas que escoltarem ara no gaires, però com a mínim és un cant que té origen a Andalusia. Anem a escoltar el grup més representatiu d'aquest rock andaluz, que és el grup Triana, que en aquest any 1979 publica aquesta cançó que escoltarem ara, que potser és el seu èxit més important, que es diu Tu Frialdat. Triana, rock andaluz, com heu escoltat, és una barreja de rock progressiu i flamenc, però molt, molt poquet flamenc. El flamenc era el problema, portava la guitarra flamenca que a vegades tocava el guitarrista d'aquest grup. Ara anem a escoltar un disc realment de fusió de flamenco i altres estils. Un disc més importantíssim en la història del flamenc, que es publica aquest any 1979, i és un disc que el protagonitza, el canta un dels més grans cantaores de flamenco que hi ha existit, que és Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, que va començar cantant flamenc tradicional amb, acompanyat per una guitarra flamenca, precisament acompanyat molt sovint en la seva primera època per Paco de Lucía, que és un altre del qual parlarem després, un guitarrista. I en aquest any 79 treu aquest disc, que és el primer disc, diguéssim, de fusió flamenco-rock, de nou flamenc. També hi ha cançons de flamenco pur, però va ser un disc que va tenir un gran impacte i que per molts, pels flamencs purs o puristes, diguéssim, va ser rebutjat perquè no els hi va semblar que això fos flamenc, no? Anem a escoltar, doncs, aquest disc que es diu el disc La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla. Anem a escoltar uns quants talls perquè us dic que és un disc molt important. Primer escoltarem el primer tall del disc, que es diu precisament La Leyenda del Tiempo. El Tiempo, aquest disc fonamental amb la fusió del flamenc amb altres estils, disc en el qual Junior Camarón va intervenir el guitarrista flamenc Tomatito, que és el que el va acompanyar ja després fins que Camarón va morir, i també components del grup sevillans de rock Alameda i Pata Negra. Per tant, és un disc en el qual va intervenir músics de flamenc i una músics de rock, I aquest és el resultat d'aquest disc La Leyenda del Tiempo, tan famós, tan clàssic en la història del flamenc. Anem a escoltar ara el tall més conegut, la cançó que es diu Volando Boy. És una cançó que està composada pel component de Pata Negra, Kiko Veneno, i Camarón la canta d'una manera magistral. Anem a escoltar doncs aquest Volando Boy. D'aquest disc La End del Tiempo, Camarón, disc que, com us he dit, va sorprendre i va desagradar també a molts dels seus seguidors, que els agradava el Camarón que cantava flamenco. I ara anem a escoltar un últim tall d'aquest disc, la cançó que es diu Nana del Caballo Grande, la cançó que tanca el disc, aquest disc La Leyenda del Tiempo, i que en el qual Camarón està acompanyat per un sitar hindú que el toca el músic Alberto García. Nana del Caballo Grande.
Thank you.
El Caballo Grande, per Camarón, d'aquest disc, La Leyenda del Tiempo, disc del que moltes de les cançons estaven fetes sobre poemes de Federico García Lorca, com aquesta última que hem escoltat. I ara, per acabar el programa, anem a posar una música d'un altre gran músic de flamenc d'aquests anys 70, l'altre gran innovador al costat de Camarón, que és el guitarrista Paco de Lucía. Paco de Lucía i Camarón van començar junts, tocaven junts al principi de la seva carrera, després es van separar, i Paco de Lucía va continuar com a solista. És un guitarrista que va renovar la guitarra flamenca, el més important després dels primers creadors de la guitarra, com els Melchor de Marchena, Ramon Montoya, els de finals del segle XIX i principis del segle XX, Niño Ricardo. Doncs Paco de Lucía va ser el gran revolucionari de la guitarra flamenca, a més la va elevar a la categoria de tan important com el cante. De fet, la va aconseguir que s'independitzés del cante, i després d'ell hi ha hagut guitarristes que han sigut solistes de flamenc. I també va ser un que va experimentar la fusió amb músics de jazz, també amb música clàssica. Però en aquest cas anem a escoltar-lo en un disc que treu l'any 1979, que avui estem abocant, que es diu El Moraima, i anem a escoltar un tall d'aquest disc que no és el més conegut, però a mi amb entusiasme em sembla una música meravellosa. Anem a escoltar aquestes rondenyes que es diuen Cueva del Gato, d'aquest disc El Moraima, de Paco de Lucía. Paco de Lucía. Despedim el programa d'avui de músiques del segle XX, l'edició d'avui. Aquest programa el fem cada 15 dies, o sigui que la propera edició serà el dissabte 13 de juny, també com avui, començant a un quart d'una, a les 12:15, i acabant més o menys a tres quarts de dues, a les 13:45. Sabeu que aquest programa l'esteu escoltant des de Contrabanda FM, al 91.4 de la FM, o també el podeu escoltar, els que no capteu aquesta freqüència perquè esteu fora de Barcelona o del seu entorn, podeu escoltar-lo a la nostra pàgina web, www.contrabanda.org. I a partir de la setmana que ve, aquest programa que acabeu d'escoltar de músiques del segle XX, també el podeu escoltar en el meu podcast. El meu podcast és iVox, iVox, i un cop entrats en aquest podcast, busqueu el meu canal, que és el canal A Batiste Triado, A-B-A-T-I-S-T-E-T-R-I-A-D-O. I en aquest canal del podcast iVox doncs podeu escoltar aquest programa a partir del dilluns que ve. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra audiència i fins a la propera edició del programa Músiques del Segle XX.
Músiques del Segle XX.
Un programa coneix música i història. On the way downstairs
and drank a cup. D'un temps proper i interessant. I noticed I was late.
Found my coat and grabbed my hat. Made the bus. I de tots els gèneres i estils. On the way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Rock. Oh. Música de ball.
Música per teatre i cine.
Flamenco.
Música clàssica.
Música popular.
Folk.
Cantautor.
Tot això ho podeu escoltar
els dissabtes de 12 a 1 i mitja.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
El programa de música i història
Músiques del segle XX.